A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dimecres, i avui tinc la sort, com a vegades és possible, doncs tenir una tertúlia 100% femenina, o sigui que soc mineria absoluta, avui per dir-ho així. No sé per on començar, aleshores, va, dreta, esquerra, tant li fa. Natàlia Manassamper, benvinguda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Júlia Martínez Illescas, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, un plaer tenir-vos aquí, i m'agrada ser minoria, perquè les dones del poder, per dir-ho així.
Jo, quan vinc jo, moltes vegades ets minoria, eh?
Sí.
Sempre et porta un acompanyant dona, no?
Bueno, no, sempre no, però...
Hi ha hagut vegades.
Hi ha hagut vegades, sí.
Bueno, ara jo crec que és el moment de la dona, eh? O sea, es nuestro tiempo. Estem empoderades, estem amb ganes i...
Diguem, potser el que dius tu, Natàlia, s'està conscienciant o intentant posar més ferro, per dir-ho així, a arribar a una igualtat que genèticament no la tenim, o sigui que això és evident, però té que ser-hi amb altres parts, a part la genètica.
Jo crec que la igualtat a nivell de drets i obligacions és que és de justícia. I després hi ha tota una sèrie de coses que, evidentment, no som iguals. O sigui, però ja és que és per evidència. O sigui, físicament, biològicament, o sigui, genèticament. És a dir, hi ha coses que, evidentment, són diferents. Però estem parlant de la igualtat a nivell d'oportunitats, a nivell de drets, a nivell d'obligacions. Mira, precisament respecte a aquesta qüestió, el Rafa Nadal va fer l'altre dia unes declaracions que jo crec que van ser absolutament malinterpretades. Ah. No, doncs jo trobo que van ser malinterpretades. Perquè, en definitiva, el que diu té certa raó. És a dir, els sous iguals, els sous han d'anar d'acord a la vàlua de la persona i d'acord al que generi aquella persona, i no té res a veure si és home o dona. És a dir, una dona pot cobrar més que un home si es mereix cobrar més que un home, perquè té que cobrar igual. El que passa és que la lluita és perquè, com que durant històricament tants anys la dona ha estat tan maltractada en aquest sentit, tan devaluada en aquest sentit, doncs ara sembla que sobreactui, val? I no és això, no estem sobreactuant. Però jo estic d'acord en que a la gent se la valori d'acord a el que genera, d'acord a les seves actituds, d'acord a les independentment de ser dona o home.
És que el feminisme el que reclamem realment és això, que se'ns valori de la mateixa manera que es valora un home. El que passa és que la realitat no és aquesta. La realitat és que a les dones, tu saps, que ens costa molt més arribar i que ens valorin, no? Vull dir, quan només... Per anècdota, no? Hi ha estudis que una veu masculina sempre crida més l'atenció, tothom posa més atenció i fa més cas que una veu femenina, sobretot si és molt aguda.
Vaja, que avui no ens faran ni cas, vols dir?
No.
No creiem, no creiem.
Però que té molt més capacitat i sobretot quan hi ha... Bueno, moltes dones diuen en una reunió d'empresa, per exemple, que elles diuen una cosa, no se'ls fa cas, i quan arriba un company masculí que diu el mateix, llavors, ui, quina bona idea, no? Vull dir que... de fet, el problema és aquesta infravaloració històrica que tu parlaves, que hem arribat amb molta lluita a on estem, però que encara tenim el sostre de vidre, tenim una bretxa salarial, no? I moltes vegades, vull dir, la bretxa salarial no és deguda a que la dona no valgui tant com a l'home, no? És que se valora menys les seves aportacions. I a més, el que dius també és important. No, és que no volem ser iguals tampoc, ni som iguals ni volem ser iguals, som diferents, però l'aportació d'una dona pot ser diferent que la d'un home. Que passa que, com que tota la societat està acostumada, masculinitzada una mica en aquest sentit a nivell social, doncs l'aportació masculina es valora més que no una aportació més femenina, no?
Jo, de totes maneres, crec que el que és la part masculina està com una mica espantada amb tot aquest moviment que hi ha respecte al feminisme, perquè en alguns aspectes s'està portant a un extrem...
Quin aspecte?
El que, entre comillem, feminazis, no?
Quines són aquestes? Jo no conec cap d'aquestes.
Bueno, jo crec que en el feminisme s'estan cometent determinats errors que va cometre el masclisme que les dones hauríem de
evitar.
No, pues errors d'això. Quins errors?
No, és que, no, és que no, això es diu, és, però no, no és concreta. Vull dir, jo feminazi no conec a cap dona, no, no en conec cap.
No, però fer sentir malament a l'home pel fet de ser home. No, però fer sentir malament a l'home pel fet de ser home o pel fet de culpabilitzar aquell home de tots els mals de les dones, hi ha moltes vegades pues, que hi ha gent
no,
que
el que passa és que a l'home els hi demanem consciència de que hi ha una desigualtat.
El problema... És que...
Mira, Rafa Nadal, que tu l'has posat abans d'exemple, no? Quan estava just a punt de ser pare, va dir no canviarem res la meva vida professional, no? Pues, això vol dir que no volia ser pare, vull dir, només era pare biològic, però el fet de ser pare, de fer-te càrrec d'un nadó, és evident que les dones ens canvien la nostra vida professional i als homes també els hi ha de canviar la seva vida professional. I una de les coses, mira, a més que podem parlar, és de les baixes per naixement, que defensem que siguin iguals per l'home i per la dona. I perquè això és una discriminació que es fa a l'home, perquè se'l priva d'aquesta època del nadó i del nen quan neix, que és molt maca, i d'aquesta època de cures, no? I a la dona el que se li fa és que... Bueno, avui sortia un article al diari que té 20 setmanes les dones, la mare, i 4 setmanes el pare. I crec que és una desigualtat que això... si no es trenca és perquè no es vol. Jo no sé què diuen, de que són molts diners, però sí, tenim una taxa de natalitat de les més baixes d'Europa, però de molt. Vull dir que seria una cosa que també que afavoriria que augmentéssim la taxa de natalitat, no?
Però culturalment jo crec que encara no estem en aquest nivell, eh? Però inclús les pròpies
dones... Espanya s'està fent i és perfecte. La meva filla va ser mare el desembre de 2021, van compartir, clar, evidentment, tenen 6 setmanes junts i després s'ho reparteixen com volen. Si la dona, per exemple, doncs la mare, vull dir, encara no està recuperada, perquè ha tingut un part molt difícil o patologies postpart, doncs s'ho agafa després el pare, vull dir que crec que és fantàstic, vull dir, i el nadó està més ben atès, no?
Doncs
que no entra
jo
la guarderia
a Espanya
tant.
He sentit molts comentaris i baixo, perquè jo de dilluns a divendres estic aquí, però els caps de setmana visc a Espanya, i et puc assegurar que hi ha molts comentaris inclús de dones que pensen que per què l'home ha de tenir tots aquests dies de permisos quan ni ells estan 9 mesos gestant el nadó, ni ells després poden formar part de la lactància però no donen pit, en fi, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que inclús la pròpia dona es manifesta com en contra.
És que les dones també són masclistes, vull dir... Som,
segurament,
perquè estem educades en aquesta societat, sí. No? Però tu saps bé que per les empreses contractar un home i una dona, si està en època, bueno,
de ser mare.
Tinc exemples cada dia, vull dir, a la consulta i vull dir, familiars,
sí, sí.
De que, bueno, és que clar, promocionem a l'home perquè tu et pots quedar embarassada. Ja, la maternitat és una...
la
principal motiu de desigualtat en l'empresa.
La maternitat
penalitza. És evident. Llavors, vull dir, també trobo que com a dues dones també hem de compartir la criança, perquè a més l'home que comparteix la criança després és molt més sensible a nivell social i molt més... vull dir, diuen que si tots els homes compartissin la criança hi haurien menys guerres, no? Vull dir, perquè...
Però al final, en moltes ocasions, i per comentaris també malintencionats, són com uns dies de festa, però en els que ells realment tampoc es fan absolutament responsables del cuidado del nadó. M'explico?
Bueno, això llavors... és com si la mare tampoc es fa responsable i li deixa l'àvia. Bueno, pues,
sí.
Això és una cosa que entre les parelles pues, ha de... Però crec que un ha de tenir el dret de poder-se fer... Perquè hi ha molts homes que sí que volen fer-se càrrec del nadó.
No, evidentment, jo crec que hi ha de tot, com a tot arreu, no? I crec que s'ha d'avançar en aquest sentit perquè farem una societat més sensibilitzada i és necessari que sigui així perquè necessitem que neixin nens perquè la població s'està envellint.
Clar.
I no neixen criatures. Per tant, necessitem fomentar i facilitar a les famílies que...
I quantes dones hi ha autònomes que... els aniria molt bé poder tenir el suport de la seva parella, del pare, de la criatura, en aquest sentit, no? Vull dir que hi ha de tots, és veritat, però jo crec que la societat que volem una mica és compartir les cures, que les cures no recaiguin sobre les dones, no? Que és la part més feixuga, més difícil i, a més, que no pagada.
I per la que tradicionalment nosaltres sempre hem estat les que ens n'hem ocupat. Vull dir que això...
Sense cobrar.
De lo que dieu, també hi ha potser una evolució societal necessària, perquè si comparem països del sud d'Europa, països del nord d'Europa, països del nord d'Europa és de lògica, diguem, societal, compartim. Dius, doncs mira, compartim, tal, o fins i tot és l'home que agafa més dies que no pas la dona per aquestes circumstàncies de feina, cosa que potser país del sud d'Europa encara tenim aquesta tendència masclista, tot aquest conjunt de coses que fan, no, pues és la dona que s'ocupa de la canalla i l'home és el que treballa, no? Dius, caram, al segle XXI hem evolucionat.
Sí.
Sí, no? Bueno, el sud d'Europa jo crec que no ho té tan assimilat, o sigui, no ho té encara tan interioritzat, però anirà cap aquí, vull dir, la tendència...
Sí, però jo crec que a nivell polític hem d'avançar i una mica, és a dir, una mica avançar en igualtat vol dir avançar-se una mica amb aquesta mentalitat que, ja t'he dit, tampoc és de tothom. Vull dir, no són tots els homes ni totes les dones que pensen que no. Vull dir, hi ha moltes dones i molts homes que, bueno, me'n recordo una taula que va organitzar l'Associació de Dones d'Andorra que es va parlar d'això i hi havia molts homes que ho defensaven també, no? Que s'havien sentit discriminats al moment de tenir una criatura.
Sí, bueno, jo és el que et deia una mica del feminisme, no? O sigui, de no caure en els errors del masclisme i de no cometre doncs, determinades discriminacions que nosaltres hem patit com a dones i que, per tant, no hem de fer que ara passi amb els homes.
Fixa't que si volguéssim això, seria que els homes no poguessin anar a la universitat, per exemple.
Que no poguessin votar.
És a dir, és que no té tot sentit dir que el feminisme vol fer el mateix que el masclisme, perquè el masclisme és...
Jo sí que vull deixar palès que hi ha una radicalització a nivell de determinades postures feministes que crec que les dones, i jo sóc dona, tinc dues filles i com a dona no puc més que defensar...
Però això, quan ho defenses, ho has de concretar. Quines postures?
Pues, són postures molt radicals respecte a qüestions de feminisme que no es tracta de concretar, és una actitud. O sigui, és com una actitud de gènere cap a l'altre gènere en el qual s'està absolutament en contra de tot, saps?
I llavors, en contra de què?
És a
dir, s'està en contra de que siguin de que els homes continuïn tenint uns privilegis.
Sí, evidentment s'està en contra de que els homes continuïn tenint uns privilegis.
Hi ha homes que s'enfaden per això. Bueno.
Per posar un exemple, el que diem, em ve una cosa al cap, i em direu, per exemple, Júlia, no ens coneixem, et creu pel carrer i dic,
hola,
ostres,
guapa.
No, sense dir, bueno, hi ha maneres de fer-ho també.
Bueno,
hi ha maneres de fer-ho.
Jo li contestaria, no tens per què opinar sobre el meu cos, és que no.
No, no, però a partir d'aquí dius, sense dir hola, guapa, dius... bon dia, dic, doncs mira, d'haver-te vist avui m'has alegrat el dia, per dir-ho així, o sigui, per la presència, el somriure, gràcies per un somriure. Clar, segons com, pot ser interpretat molt malament. Clar, el problema és interpretació.
El problema és que les dones hem estat agredides verbalment, habitualment. Vull dir, a mi des dels 12 o 13 anys em deien sobretot coses quan passaves per sota una obra, no? Sobretot, no? Sí o no? O al metro, o al... I aquesta agressió que ho tenim dintre, pues, ara reclamem que no volem que els homes que no coneixem pel carrer ens diguin el que opinen sobre el nostre cos. Tampoc estan... Jo no vaig pel carrer dient-te que hola, guapo, que culo, m'explico? I no passa res, vull dir, tampoc us morireu, però no... és que no és una cosa que diguis, és que els homes sense ser imprescindible fer això, no? Vull dir, i no retallar cap dret, vull dir, es retalla un dret que us permetíeu, i no parlo de tu, parlo de segons quins homes, sobre el cos de la dona, sobre opinar sobre els cossos de les dones que no...
Ara, anant una miqueta més lluny del que dius, em ve pensar una cosa que... Quantes parelles, avui estem al segle XXI, ja es lliga o es coneix la persona d'una altra manera digital, que bueno, aquí ja cadascú opina el que vol. Dius, però quantes parelles potser s'han fet d'una que ha creuat una altra, un somriure, una mirada, una paraula maca, per dir-ho així, bueno, i les persones s'han conegut i han fet vida conjunta.
Dintre d'una relació normal entre persones, vull dir, no ho sé, jo, tu m'has fet un somriure, i te l'he fet a tu, em s'han felicitat l'any, vull dir, no,
a veure, jo,
no
jo
té crec, cap importància. Mira, la importància és quan tu agredeixes a l'espai d'un altre i l'altre no vol.
La Júlia
ens parlava de posar exemples, no? Pues a mi ara em ve al cap,
sí,
per exemple...
Sí, perquè quan parlem així
sí, no, no,
del
pues
feminisme...
Mi, sí,
és
sí,
molt...
no, no, per això, per això. Pues... Mira, pues a mi ara em ve al cap, per exemple... O sigui, parlo de com se senten ells, que ara tot aquest canvi i tot aquest moment...
Però és que ells, ells estan lliures de sentir-se
sí,
com
sí,
vulguin.
Sí, sí. Però t'ho dic que parlem d'exemples, llavors però, ara bueno, mateix em ve al cap... Que, a l'exemple de la sèrie aquesta de Machos Alfa, vale?
Sí.
Que és una sàtira,
sí.
Ho exageren i tal, no? Però,
bueno, una sàtira, però que toca molta veritat de fa uns anys,
Sí,
i de
segons
quins
però
homes.
Però per això et deia que posem exemples. Pues, sí. En aquesta sèrie es posen molts exemples de coses pues, que hem tingut que viure les dones i de com ara ells tenen que reconstruir-se i tenen que fer un canvi de mentalitat per entendre,
per
pues, entendre que aquesta història ara ha canviat i tal, no? I parlant de l'assetjament, doncs van posar l'exemple de com les dones ens hem sentit assetjades històricament en la feina i ara com ho pateixen ells, és a dir, com ara una dona pot assetjar un home a la feina. I han posat en l'exemple en la sèrie. I es veu molt clarament, no? Amb determinades connotacions, com aquella dona està assetjant l'home, que és algo que nosaltres hem viscut durant molts anys. I és una sèrie que jo recomano perquè en clau còmica expliquen moltes coses que ajuden a entendre aquest canvi de mentalitat i com els homes han d'interioritzar i han de mirar de fer un esforç perquè, com he dit al començament de la tertúlia, és el nostre moment, ho ha sigut durant molts anys el dels homes, jo crec que ara és el moment de les dones i és important que l'home faci aquest canvi de xip. Perquè si no, realment ho passarà...
Clar. Però això és el que demana el feminisme.
Ho passarà
el feminisme,
malament.
Els homes els hi demana aquesta reflexió que estàvem fent, no? Vull dir, sobre, per exemple, sobre el que es deia piropos de tota la vida, no?
Sí.
O el que es deia l'assetjament a la feina, no? És evident que hi ha dones que també poden... Però la llei realment va contra la llei que ho faci una dona o que ho faci un home.
Sí, sí,
i l'home... té més eines per sortir-se'n sempre que no sigui un superior, no?
Uh-huh.
Però quan és un superior, pues, l'home també ha de... Si és una superior, també, evidentment, ha de denunciar, no? Perquè és igual de greu, no? Perquè el problema és la jerarquia que hi ha a la feina.
Clar, no, no,
parlen
precisament d'aquesta relació de poder,
clar,
no? O sigui,
clar,
que la relació de poder pues,
clar,
també influeix en aquest
però,
tipus
bueno,
de coses.
Això, el que deies, la ironia de posar-lo al revés, vull dir,
sí.
Però que les dones ja estem com acostumades a patir-lo a la feina, vull dir, si parles amb moltes dones, vull dir que...
Però inclús ells parlen de... la gestió, o sigui, són, entre els quatre amics, ells parlen de... els altres li donen cadascú la seva visió, que són tres visions diferents. Un diu denúncia, l'altre diu no denuncis i fes un polvo regular, i així doncs, te la treus de sobre, un altre... O sigui, cadascú dona la seva visió
la seva
de com
opinió.
Hauria de gestionar aquella situació que està visquent, no? I no només en aquest cas de l'assetjament, sinó amb molts altres, amb tenir parelles obertes, amb com ens relacionem actualment entre homes i dones, com funcionen els equips femenins i els equips masculins. Vull dir, dona unes perspectives molt interessants per analitzar la situació de com s'està visquent aquest canvi, no? I de com s'està percebent aquest canvi des de la perspectiva masculina, de quatre homes. O sigui, seria un Sexo en Nova York però a la inversa, no? De, en comptes de quatre dones, quatre homes.
El problema és que els homes s'han quedat com una mica enrere i estan una mica
estan
sobtats.
Com espantats.
Sí,
estan
sobtats, jo diria sobtats. I
hi ha un que grava hasta el consentiment. Es grava en vídeo el consentiment de la noia conforme vol tenir relacions sexuals amb ell i li diu, estic tan acollonit que escolta'm, deixa'm que gravi perquè
sí,
després...
Això no me diguis que a veure que s'ha parlat d'això i és una fal·làcia, a veure, no em diguis que una parella sexual, un home amb una sensibilitat vers la seva parella no sap quan està bé o quan està malament. Evidentment que ho sap quan està bé,
home,
quan està malament.
Evidentment.
El que passa és que l'home, històricament, se li havia fet creure que una vegada dius que sí, ja no pots dir que no. I la dona pot dir que no en qualsevol moment, perquè en qualsevol moment et pots sentir malament o te pot fer mal o el que sigui. Pots tenir la raó que vulguis, però pots dir en qualsevol moment que no. I això és el que els homes no ho acceptaven.
Clar. Això és el que n'accepten. Però inclús dins del propi matrimoni pots dir que no. Que estava com...
Jo t'he dit que a mi dintre de la consulta hi ha moltes dones que encara no ho saben, això.
Ja. Yeah.
I que diu que ell té les seves necessitats. Diu, bueno, però per això no t'ha de violar cada dia. No m'explico?
Sí.
Vull dir, té les seves necessitats, bueno, i tu tens les teves, no? Però sí, tu ets una persona amb capacitat per dir sí o sí, no? Depenent del teu desig, perquè també un tabú, també, no? El desig de les dones, no se parlava del desig de les dones, era només el desig de l'home, amb el qual tota la sexualitat també està com enfocada,
està com capada,
a satisfer el desig de l'home, però sense pensar el desig de la dona, no?
Sí.
En fi, vull dir, és complicat, no? Jo entenc que és complicat d'entendre, vull dir, si no reflexiones al voltant i si no dediques un temps, no? Vull dir, i està bé també aquestes pel·lícules per fer reflexionar els homes, no sé, jo no l'he vist,
Pues te la recomano.
Però...
A part de que riuràs moltíssim, expressa unes realitats que s'estan visquent.
Sí, el que passa és que jo crec que és un home que realment està molt a la caverna encara, Vull dir, per fer riure...
És una sàtira, o sigui, ho exagera
molt, i llavors allò
que... Sí, segurament. Però bueno, ells fan... O sigui, ells estan fent l'esforç de reconstruir-se. És a dir...
Això està bé.
El missatge és, estem fent l'esforç... I van inclús a un curs, i bueno, en fi... Ells estan intentant fer l'esforç de reconstruir-se, però clar, per ells és, hi ha coses que els superen.
Bé, per exemple, mira, el famós pico de la Jenny Hermoso, del Rubiades... Jo estic segura que ell no tenia la consciència que havia fet res de malament.
Estic totalment convençuda.
Hi ha molts homes que, a més, que no, i la mare d'ell, quan sortia a la televisió, i les cosines que sortien allà es manifestaven, per això t'he dit que les dones igual.
Bueno,
dir,
però,
no tenen la consciència de perquè estan acostumats...
Has posat justament un exemple en el que crec que de vegades les coses es treuen de context, ens passem de frenada i criminalitzem, que evidentment el que va fer no estava bé, que evidentment no sabia, però que es va portar a uns extrems i com si aquella persona hagués matat algú, que dius...
No, això no es va dir mai que havia matat algú. Es va dir que havia fet li havia donat un petó no consentit.
No es va dir, però va haver-hi un judici públic i un escarni públic respecte al personatge.
És evident.
Que és molt criticable per moltes qüestions. Jo diria que inclús encara més greus que el petó d'aquesta noia.
Jo ho trobo molt greu, perquè és que a més si fa això en públic davant de totes les televisions públiques, imagina't el que pot fer en privat, no sé... Vull dir, és un personatge que no té cap defensa.
No seré jo qui defensi aquest senyor. Però és que, a més, no seré jo qui defensi aquest senyor, no només per aquesta qüestió, sinó per moltes altres que són molt més criticables que aquesta i a la qual se'ls ha donat molt menys minuts de televisió que aquesta.
Estàvem parlant d'aquesta i aquesta és prou greu.
I aquesta és prou greu, però com molt bé has dit tu, crec que ell no era conscient de que estava fent...
Però això no m'importa a mi. És a dir, que un violador no sigui conscient que estigui violant, això no...
No, però en tema... O sigui, eren coses que... en la societat estaven normalitzades i acceptades.
Sí, però ara
i
ja, ara no.
Se'n van passar 50.000 de senyors que toquetejaven a dones quan guanyaven. O sigui, però abans, vèiem, abans anàvem als programes
i el
Plàcido
Domingo era normal,
i es bevia, i
el Plàcido Domingo era
normal
que per donar un paper reclamés un favor sexual, també era normal en el seu moment, però bueno, és evident que les dones avui en dia reclamem que això no és normal, que no poden disposar dels nostres cossos com volen. No?
Absolutament d'acord.
Doncs bé, anem a publicitat i tornem a trobar la Júlia Martínez Illescas i la Natàlia Mena Samper aquí amb nosaltres a la tertúlia.
Ho sento que no t'hem deixat parlar.
Jo no tinc que parlar.
Ara t'ho dic amb el sentit que no sé si volies parlar.
No, tot per vosaltres.
A veure, faig una mica de
punts. Això és com el 8 de març.
Faig una mica de punts perquè som dues dones i si les dues estem el feminisme, saps? O sigui, no hi ha...
Jo soc minoria.
Jo soc feminista radical.
No, jo radical no.
Radical vol dir que vaig a l'arrel del problema, anem a l'arrel del problema i el que volem és la igualtat total. Vull dir, no existeix cap feminisme que vulgui sotmetre els homes. No existeix.
Doncs bé, anem a publi i ara tornem a trobar la Natàlia i la Júlia aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
T'imagines entrant a la teva nova llar? Creu-t'ho. Amb la hipoteca de Creant Crèdit Andorrà pots accedir a la llar que desitges amb un diferencial bonificat d'Euríbor anual més 0,90%. I per cases amb certificat energètic AB, gaudeix, a més, de 0 euros de comissió d'estudi. Consulta les condicions del diferencial bonificat a creant.ad. Ara pots tenir la llar que necessites. Creu-t'ho. Creure. Crear. Creant.
Bones notícies. A Carrefour i Pisent tenim preus imbatibles a totes les seccions. Com la bossa de 2,5 quilos de patates per només 1,29 €. El quilo surt a només 52 cèntims. L'orada fresca, només 7,59 € al quilo. O la cansalada de porc tallada, només 6,99 € al quilo. I aprofita les rebaixes en moda infantil amb el 50% de descompte. Vine a Epizen Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Natàlia Mena Samper i la Júlia Martínez Llesques. Hem tingut un moment de micro on-off, que, bueno, també és la tertúlia, eh? Hem continuat.
Tancat i...
No.
Estava obert. No tenim res a amagar, no tenim secrets.
No tenim secrets. Parlant de secrets, que no és un secret, però hi ha una comunicació per l'Institut Andorrà de les Dones, més govern i hospital i tal, a sobre, doncs, els riscos d'infart, perquè moltes vegades l'infart és l'home. La dona no en té, no? Per dir-ho així, esteu exemptes i... Però, clar, també hi ha un risc.
Això la Júlia ho pot contestar molt millor que jo.
És a dir, quan te dones compte, comences a profunditzar en feminisme i tal, te'n dones compte que les universitats, també les ensenyances que es fan, són estan masculinitzades, no? I nosaltres el que hem après, bueno, jo clar, ja tinc una edat, és...
Tots tenim una edat aquí.
És els símptomes que habitualment es presenten als homes. És veritat que els homes tenen, o tenien, sobretot abans, també més infarts, perquè a més fumaven més, etcètera. Però és veritat que t'ensenyen els símptomes. Com que fem formació continuada, no hi ha problema. Però és veritat que la societat, les pròpies dones, a part de que no s'escolten elles mateixes moltes vegades, vull dir, moltes vegades dius, home, em portes el nen perquè té mocs, que no res, i en canvi ella
està que
veus que està fatal i que no va al metge, no? Vull dir que també aquesta mentalitat de cura que tenen vers els altres i no vers amb elles mateixes, també els hi va en contra. I a més, pues això, els símptomes habituals de l'infart, no? El dolor al braç, la mandíbula i tal. Bueno, les dones poden tenir un dolor més centrat a l'epigastri, que es pot confondre amb problemes gàstrics, però és que el dolor de l'infart té unes característiques d'un constrenyiment, bueno, és un dolor opressiu, que realment no et deixa fer com a la vida normal, que, com una falta d'aire, vull dir, hi ha sudoracions, pot haver-hi també, vull dir, una sèrie d'altres símptomes que també s'han de tenir en compte. I això no sempre està, doncs, no és sempre el braç, no?
Que els homes tenen un cor més feble, no? O sigui, les dones estan com més endurides.
No, el que passa és que els estrògens són una protecció.
Ah, bueno, és possible a nivell hormonal, no?
A nivell hormonal tenim una protecció per segons quines malalties, no? A nivell cardiovascular.
Estem molt més acostumades a la menstruació, després la menopausa, o sigui, vivim tota una sèrie de canvis
hormonals,
saps?
Sí.
Que al final fa que, no sé, que el cos, d'alguna manera, pues, estigui més habituat a tot.
Bueno, com tu havies dit, genèticament són diferents, clar, i biològicament són diferents, no? Clar. Fisiològicament són diferents.
Jo la paraula que m'ha sobtat, i no, jo no la sabria definir, però dintre de la comunicació que es fa és sensació de mort imminent. Dius, caram, dius, com ho defineixes, aquesta sensació? És, sí, és molt, per mi ho he trobat molt, molt abstracte, no?
Però com que quan tens un infart, tu tens la sensació de que t'estàs morint en el
jo,
moment?
Jo ho dedueixo així, sí, però clar, dius... Sí.
És que és difícil d'explicar, però la gent que ha tingut un infart, o que... sí que ho explica bé, així, sí. Perquè... Tu pots tenir un dolor, hi ha molts dolors toràcics, eh? I nosaltres a les consultes veiem molts dolors toràcics. Habitualment poden ser molts de tipus nerviós, perquè la musculatura que hi ha al tòrax, entre costella i costella, hi ha els músculs intercostals, poden fer contraccions, contractures, i, bueno, i poden fer punxades, les típiques punxades. Sí. Tinc punxades, no? I tens una punxada i després tu segueixes al gimnàs o a la bicicleta, no? A l'Enric, sí. Vull dir que no hi ha problema. Sí, sí. Quan tens un infart, realment, si és un infart important, perquè també hi ha les angines de pit, no? Que són els, com els avisos,
més lleus,
no? Sí, quan no arriben a ser infarts. Hi ha una manca d'oxigen a una part del cor, una hipòxia, però no arriba a fer una necrosi, una mort al teixit del cor, que això és l'important i el que intentem ara salvar, que no s'arribi a que una part del cor es mori, no? Perquè si hi ha una part de la musculatura del cor que es mor, després hi ha una insuficiència cardíaca, el cor no funciona tan bé. Per tant, de fet, vull dir, la sensació és un dolor important, opressiu, que està, bueno, per la zona del tòrax, però també que pot estar una mica a l'epigastri, a l'estómac, i la sensació és que no pots córrer, no pots fer vida normal, no pots seguir fent...
I que no pots respirar, no? Entenc que t'ofegues.
Sí, o... com una mica, que, exacte, bueno, que pots respirar, però que et costa caminar, que et costa... I això es deu referir a la sensació de mort imminent, no? També un mareig pots tenir, clar...
El que deies del braç, no?
El braç també s'hi pot irradiar el braç, el dolor, s'hi pot irradiar a l'espatlla, s'hi pot irradiar el maxilar. Però clar, això...
Solen ser conscients les persones de que els està donant un infart?
Clar, el problema és de les dones que moltes vegades no són conscients i no van a l'hospital, no? No van a urgències. Les dones moltes vegades tenen bastanta reticència amb anar a urgències, ja et dic.
Yeah. Per això el 116...
Per això yeah, aquesta campanya,
aquesta campanya de conscienciació...
De conscienciació a les dones, de que... Sí.
Bueno, doncs que...
De que també els hi poden donar infarts.
Escoltar millor el seu cos, per dir-ho així.
Sí, sí. I cuidar-se d'elles mateixes, també, de cuidar-se, perquè és això, estan molt entrenades per cuidar els altres.
Parlant de cuidar... Pacte d'Estat sobre la sanitat, no tots els grups polítics estan d'acord.
A l'Helena Mas l'han deixat més sola que la una, o sigui...
I, bueno, aviam com va. Clar, hi ha una miqueta de debat a sobre el transport sanitari, per començar, fer un referèndum a sobre si el poble...
Sí,
doncs,
Andorra Endavant demana un referèndum.
Un referèndum per
bueno, el PS s'ha aixecat directament i ha dit que no, ni parlar-ne. I els de Concòrdia, que estan allò...
Jo m'he llegit a l'article d'enteniment, perquè he pensat igual l'Enric el treu, i per saber exactament per què s'havien aixecat el PS, no? Perquè em sembla el més rellevant, perquè bueno, jo el que diu Andorra Endavant no hi coincideixo, vull dir, no, els metges de primària no estem col·lapsats, el que tenim un col·lapse de segons quines especialitats, tenim un problema brutal d'accés, per exemple, dermatòlegs, per exemple, neuròleg.
N'hi ha una de nova.
O sigui, aquestes especialitats estan col·lapsades.
Ho he llegit fa poc, que hi havia una nova persona que venia com dermatòleg a Andorra.
Dermatòloga?
Sí, dermatòloga.
Ah, vale. Hi ha un dermatòleg nou, però
o
no... Intenta agafar hora pel dermatòleg.
O sigui, aquestes especialitats que has mencionat són les que estan col·lapsades.
Estan col·lapsades totalment. Que són les que, a més, no, quan tenim... és a dir, jo crec que la via preferent és una molt bona eina, però el que passa és que s'ha d'acabar de perfilar bé i s'ha de fer canvis. Vull dir, quan un metge de primària envia a un especialista, ha de tenir una preferència. No pot ser que estigui a la llista d'espera igual que... Perquè és que no pot ser. Vull dir, i una altra cosa, els especialistes es fan especialistes preferents, no? D'una persona, perquè necessita uns controls. que a mi em sembla
bé. Per poder fer un seguiment d'allò que s'ha detectat.
Que a mi em sembla bé, però clar, si es col·lapsen amb això i no poden atendre els casos aguts que venen de primària, no fem res. Vull dir que jo crec que s'hauria de fer d'alguna manera que quan està derivat del metge de primària ha de tenir una preferència. Però és veritat que és bo que passin pel primària, perquè si nosaltres podem solventar el problema...
Clar, perquè ha d'anar l'especialista.
Perquè hem de col·lapsar l'especialista, no? Exacte. Per exemple, neurologia, no sé... És que potser estic malament dels nervis, ho hi ha al neuròleg, això. Has de veure qui necessita el neuròleg.
Jo crec que la primària ha de fer de filtre i ha de canalitzar, perquè, escolta'm, moltes vegades...
No, és que no només ha de fer de filtre, és que primària tenim una formació bàsica en tot. Per tant, hem de solventar els problemes com si diguéssim més fàcils, no? O més de primària, no? I a més, quan ordenar el sistema sanitari vol dir això, que quan, per exemple, tenim un problema primària, per exemple, ara, perquè perquè ara molta gent es vol fer un examen de tot el cos de totes les pigues, no?
Sí, per unes exemple, revisions.
Revisions, aquestes, però, que són preventives.
Jo no sé si heu detectat.
Però quan tenim un problema... Llavors, sí.
No sé si heu detectat que s'ha posat molt de moda entre els pacients o els usuaris que com que hi ha aquesta com saturació primària o no s'acaba d'arribar l'especialista o es triga molt o no sé què, la gent va a urgències, perquè és la manera de que li facin tot i ràpid.
Aquest és un altre tema, vull dir, a urgències ha d'anar qui ha d'anar. I ara saps que també han fet a urgències la derivació inversa, que si tu arribes a urgències i és un problema de primària, te deriven a primària.
Vale.
I està molt bé, perquè
està bé, està bé. Sí,
si no estan col·lapsant urgències
per això,
també.
Per això és que...
Però també moltes vegades per comoditat, demanar hora i anar... No, me'n vaig a urgències, i és per comoditat, i no.
No, és que jo he parlat amb molta gent, que de vegades tu estàs allò innocentment dient «Oi, mira, que m'han donat hora per no sé...» Diu «Oh, pues urgències, i t'ho fan...» O sigui, saps com vulguem dir? Que burra que ets, no? O sigui, agafa més urgències i pim-pam.
Però llavors estàs col·lapsant urgències. També hi ha un altre tema, que és quants metges, un metge de primària, quants pacients pot tenir.
Clar.
No pot tenir 10.000, perquè llavors quan demanes...
No es pot atendre.
5.000.
És inassumible.
És inassumible. Vale.
Perquè quantes visites té un metge de primària?
Estic exagerant. Quantes visites fa al dia a les que hi vol?
A les que ell vol.
Això és una altra.
O sigui, ell, la gent es...
Vull dir, el metge de primària ha d'estar fins a l'una de la matinada treballant, no ho sé, saps?
Ja.
Vull dir...
No, però m'imagino que tenen jornades de 8 hores i en aquestes 8 hores se'ls planifica una agenda.
Hi ha gent que té jornades de 12 o de 16 hores.
Déu-n'hi-do.
Clar, està tot, vull dir, tothom fa el que vol una mica.
Ja.
Però l'important és que quants pacients pot atendre un metge de primària.
Bueno.
Perquè quan tu demanis hora, no te passi això, que diguis, va, vés a urgències perquè m'han donat per la setmana que ve. El metge de primària ha de visitar en 48 hores. Uh-huh.
Sí,
doncs,
si no,
el consell de la Júlia.
La cap, la febre i tot.
Exacte, no s'atona urgències i doncs,
a primària. Sí.
Júlia Martínez Llesques, moltes gràcies per les teves explicacions, consells i la teva presència avui. Un plaer.
Home, heu parlat de dos temes que...
Sí, jo el mèdic no el domino tant, però...
Bueno. Natàlia Menasamper, gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
La pròxima una mica sobre mitjans de comunicació.
Exacte, i... estaria bé.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.